Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La manca d'aigua no és un problema recent. Els episodis de sequera estan ben documentats a Catalunya. Agafem-nos, per exemple, al segle passat, al segle XX. A partir d'aquí hem patit moltes situacions similars a l'actual. Hi ha anys que plou més, hi ha anys que plou menys. Entre el 1920, per exemple, i 1960 hi va haver més episodis de sequera que entre 1960 i el 2020. Per tant, no hi ha més sequeres que abans. Però, en canvi, són molt més accentuades. El 2021 va ser un any més sec, l'any més sec de la història a Catalunya, amb una anomalia propera al menys 50%. I aquest any, si la cosa continua així, es pot repetir o pot ser encara pitjor. Esperem que no, eh? Tenim evidència, això sí, d'un canvi climàtic. La climatologia es comporta sempre de forma molt irregular, però aquestes irregularitats són també cada cop més accentuades. Les temperatures tendeixen a augmentar i, per tant, la manca d'aigua produeix problemes més greus que en el passat. L'aigua, recordem-ho i ho sabem, és un bé força escàs i molt essencial, tant o més important que el petroli o l'electricitat. I amb un impacte sobre la nostra economia que és molt rellevant. L'anàlisi històrica és un tema, així és fonamental aquest tema, aquesta qüestió. Necessitem una perspectiva històrica per avaluar exactament com podem evolucionar les reserves d'aigua i com gestionar els recursos hídrics de cara al futur. De l'aigua no en fem un bon ús, això ho sabem pràcticament tots, i triguem molt i molt a prendre mesures. Sempre fem tard. Quan comença una possible sequera, hauríem de prohibir certs consums que són crítics per a la població, per exemple, jardins o determinats espais públics, com ara fonts ornamentals i activitats com el rentat de vehicles, neteja de carrers amb aigua que no és de consum habitual. I a més, quan prenem mesures, els sistemes de control fallen perquè molta gent passa de tot i infringeix les normes habitualment establertes. Espanya és un dels països del món amb més plantes desalinitzadores. Poden produir un 10% de l'aigua potable consumida, però a Catalunya tenim un nombre molt petit de grans plantes en comparació amb la resta d'Espanya. Potser fins ara en podíem prescindir, però en aquest moment cal preguntar si, tot i que són una font d'emissions de CO2, necessitem construir-ne més i preparar-nos per un futur d'anys molt i molt secs, molt i molt escassos d'aigua. Bona tarda, sóc Carlos Osada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
L'actualitat d'aquest dimarts té aquestes notícies.
Doncs comencem explicant que l'Agència Catalana de Consum ha proposat sancionar Renfe amb 700.000 euros per vulnerar els drets dels consumidors en considerar que hi va haver manca d'informació als viatgers i d'atenció al client arran de l'avaria a Gavà. No obstant, Renfe ha al·legat aquest dimarts que les modificacions del servei arran de la incidència es van consensuar amb la Generalitat i la companyia destaca que es va fer un esforç per garantir la mobilitat i per informar els clients. I Barcelona ha aprovat canviar el nom de la rotonda de Bellesguard pel de plaça de l'Abat Oliva, una petició que també va aprovar el districte de Sarrià-Sant Gervasi. Es tracta d'una proposta que reivindicava des de feia anys que la ciutat no tenia cap espai públic dedicat a l'abat. I avui hem sabut també que a Badalona augmentarà un 7% el sou dels agents de la Guàrdia Urbana. En paquet de millores s'inclou també l'actualització d'alguns complements salarials, com el dels dies festius, que doble, per cert, el seu import. A tot això també hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han detingut 4 persones que s'havien especialitzat en robar supermercats de polígons comercials del Garraf, utilitzant un cotxet doble de nadons. Els arrestats s'enfrontaven amb els empleats de les botigues mentre que un d'ells s'escapolia amb els productes sostrets. I la Fundació Arrels ha volgut avisar que el 43% de les persones que viuen al carrer a Barcelona no tenen ningú amb qui comptar. Així es desprèn de l'enquesta als ciutadans que es troben en aquesta situació que ha dut a terme la Fundació amb la campanya Algú amb qui comptar per tal de sensibilitzar la ciutadania i apel·lar a l'empatia. També avui acabem explicant que un estudi ha conclòs que les persones amb fibromiàlgia se senten sobremedicalitzades. La recerca duta a terme a Lleida també apunta que calen tractaments personalitzats pel dolor crònic de la malaltia.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dimarts amb cel mig ennuvolat arreu de Catalunya. Temperatures que es nota que han pujat una mica aquest migdia. Una jornada marcada també pel vent. Sobretot bufa amb intensitat forta, molt forta, al sud de Catalunya, protagonisme doncs pel mestral. Dins d'una setmana que es presenta molt variable, amb canvis pel que fa a la temperatura i també a l'estat del cel. Demà, per exemple, demà dimecres, recularan les temperatures, pujaran clarament de cara a dijous i baixaran en picat entre divendres i el cap de setmana, quan l'ambient serà, podríem dir, completament hivernal. A més, s'esperen alguns ruixats, sobretot el pròxim dijous. Sortim a la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, estat de les carreteres. Bona tarda.
Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments una avaria a la 2 al grup en sentit Lleida. Talla un carril i provoca lentitud en aquest punt. Pel que fa als accessos nord, a mencionar la P7, en concret a Barberà del Vallès en sentit a Girona, on hi ha punts de lentitud, i les rondes amb algunes retencions. També hi apareixen retencions per obres a la C17 a Parets en sentit Granollers i a la C59 entre la Llagosta i Santa Perpètua de Moguda cap a l'enllaç amb la C33. Això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
4 minuts i 2:15, mentre el govern es resisteix a posar en marxa mesures més contundents davant la severa sequera que castiga a Catalunya des de fa 3 anys, els quasi 3.700 habitants de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, a les comarques de Tarragona, veuran incrementats els talls en el subministrament d'aigua fins a arribar a les 14 hores, des de les 8 del vespre fins a les 10 del matí. Aquesta localitat porta 2 anys abastint-se amb camions cisterna i amb talls d'aigua. La mesura s'ha pres donada la situació extrema i de mínims que pateix el municipi després que els dipòsits que abasteixen d'aigua la població estan ja sota mínims. El municipi necessita 140 camions cisterna cada setmana per abastir a tots els veïns. Sergi Torra, explica'ns una mica per què l'Espluga porta tant de temps en aquesta situació i els veïns com gestionen el seu dia a dia. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. El problema de l'Espluga de Francolí amb l'aigua ubicada a la falda de les muntanyes de Prades és la seva falta de connexions i dependre d'un dipòsit que avui es troba únicament al 10% de la seva capacitat per la falta de pluges. El problema, en principi, s'ha d'acabar al setembre de l'any que ve, quan quedi enllestida la connexió amb la xarxa de Consorci d'Aigües de Tarragona i poder rebre aigua del riu Ebre. Les obres consisteixen en una canonada que sortirà de la xarxa del Consorci a Montblanc i arribarà al terme d'Espluga, a un cost de 1,7 milions d'euros. També s'han canviat a 4.000 metres de canonades per millorar la xarxa d'abastiment. Però mentrestant acabin aquestes obres, únicament hi ha hores d'ara dues opcions. Les cubes d'aigua que arriben de Montblanc i un radical estalvi d'aigua amb talls de servei. A la població es constata cansament, sobretot en els veïns que no tenen dipòsit, i preocupació. Aquest matí a COPE Catalunya i Andorra han parlat amb la Carme, propietària d'una perruqueria a la localitat, sobre la situació actual de l'aigua.
A veure, preocupada moltíssim, perquè, clar, és que estem fatal, però estalviem l'aigua al màxim. Vull dir que optimitzem tot el dia, sense parar. Sí, clar que estic preocupada. Clar, és que jo, què més voldria jo que plogués?
La Carme ens ha reconegut que aquest mateix matí ha patit talls d'aigua al seu local. Això sí, entén les mesures de l'Ajuntament.
Ah, clar, clar. Vull dir que aquesta situació, fa molts anys ens hi havíem trobat, fa molts anys, però ara portàvem una temporada molt bé, però aquest any, bueno, pues estem fatal. Bueno, pues si s'ha de fer, s'ha de fer. S'ha de fer entre tots, clar.
Per mantenir la ciutadania informada de la situació del municipi, l'Ajuntament d'Espluga penjarà a partir d'ara informació setmanal per explicar en quin punt es troben els dipòsits i quants camions d'aigua són necessaris.
Sergi, la pregunta que ens fem tots plegats a hores d'ara i després de la fotografia que ens has fet de l'Espluga de Francolí és si aquestes restriccions tan dràstiques podrien arribar a la resta de Catalunya si la pluja, com es deia aquesta senyora, no es presenta ben aviat. Avui el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat les mesures que contempla la situació de emergència que entra en vigor a partir de demà dimecres. La mesura més dura és limitar el consum a 210 litres per persona al dia, incloses les activitats econòmiques i també les activitats comercials. A la reunió del govern d'avui, Sergi, s'ha tornat a parlar de sequera, oi?
Sí, és que en l'actualitat hi ha una xifra de revisió diària i és l'estat dels embassaments. Avui se situen al 18% de la seva capacitat en mitjana. Quan baixi al 16%, es decretarà l'estat d'emergència de l'aigua amb restriccions més dures a la conca Ter Llobregat. La previsió és que això pugui passar les pròximes setmanes i això obre tot tipus d'alternatives per garantir el subministrament d'aigua. Una és recuperar el que va passar el 2008 per portar aigua a Barcelona amb vaixells. La portaveu del govern, Patricia Pleja, diu que encara no s'està en aquest punt, però que s'ha d'estar preparat.
El 2008 es va estudiar la seva arribada de Palma de Mallorca, ara també es preveu de Palma de Mallorca, de Marsella, també de Tarragona, però tot això són escenaris contemplats, escenaris possibles o probables, que no vol dir que acabin sent els definitius. De què dependrà tot? De la disponibilitat dels vaixells en el moment en el que sí arriba, els costos, l'agilitat i, al final, l'eficiència.
Recordem que fa 15 anys dos vaixells, el primer procedent del port de Tarragona amb aigua del riu Ebre i el segon amb aigua del Roine, van arribar al port de Barcelona. El cost total va ser de 17 milions d'euros. Se n'havien previst 4 més, però va començar a ploure i solo van ser necessaris aquests dos vaixells.
Gràcies, Sergi. Sergi, una altra conseqüència de la sequera, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat inicialment aquest dimarts incrementar les tarifes de l'aigua per als clients dels 23 municipis a vestits per aigües de Barcelona, fet que implicarà un augment de 5 euros de mitjana a partir del pròxim mes de març. L'ENS ja va justificar la setmana passada la decisió per la posada de tarifes de les aigües del Ter Llobregat en el subministrament per l'impacte de la sequera. La proposta ha prosperat amb els vots favorables del PSC, Junts i Esquerra, els vots en contra de Vox i Vivi Mir i Junts per Tiana, Partit Popular, En Comú Podem i també Confluències i Compromís i també l'acord per Torroelles. S'hi han abstingut aquestes dues últimes formacions. Ara el test se sotmetrà a exposició pública durant 30 dies per procedir a la seva aprovació definitiva. Aparquem el tema de la problemàtica de l'aigua, un tema que serà, doncs, notícia, lamentablement, molts i molts dies, i et parlo ara dels problemes que, a banda de la sequera, problemes que també hi ha en altres sectors, per exemple, el de la sanitat pública catalana. I és que el 44% dels metges dels centres d'atenció primària creuen que l'atenció primària estarà enfonsada en 10 anys si no es prenen mesures amb caràcter d'urgència. Una enquesta a professionals joves de la especialitat de família considera que el 42% estarà sobrevivint i només un 11% hi veu una clara millora. La consulta l'ha fet la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i reflexa la tensionada situació que hi ha a molts CAPs amb una falta de metges que s'està cronificant i que té com a grans perjudicats a tots els usuaris. A Herrera en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat quines receptes aporta el Sindicat de Metges de Catalunya per sortir d'aquest forat negre, unes receptes que les ha escoltades la Yolanda Canales.
Són receptes que, en tot cas, no es notaran d'avui per demà. I és que d'entrada hi ha un dèficit a l'atenció primària d'entre el 20 i el 30% de les places de metges que s'han de cobrir. Però aquests professionals han d'estar, d'una banda, motivats i també se'ls ha de formar correctament. I què és el que està fent l'administració? Doncs està contractant metges per la primària que no tenen aquesta especialitat. El secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, diu que aquest tipus de contractacions no es donarien amb altres especialitats.
Per exemple, una solució que està fent l'administració actualment és contractar metges que no tinguin l'especialitat, tant si es formen aquí a Espanya com si es formen fora. O sigui, metges sense especialitat els creuen capacitats per poder donar atenció primària. En canvi, a ningú no se li acudiria fer aquestes mateixes contractacions per fer neurocirurgia.
I és que una de les qüestions que lamenta Lleonart és això, que s'ha desprestigiat entre tots, començant per l'administració, passant pels ciutadans i acabant pels propis professionals, l'atenció primària. I això, afegeix, s'ha de corregir.
La sensació de que l'atenció primària és una mica el que para el cop però no té nivell, i això és el que dic, la impressió que dona, però en cap cas ho és, eh? Sovint la gent que hauria d'engrescar-se per fer medicina de família o treballar-hi en la medicina de família, doncs no hi veu futur tal com està organitzat i tal com estava retribuït fins ara.
Calen més metges, que es prestigi l'atenció primària, però també unes millors condicions econòmiques per a aquests treballadors. I tot plegat, el que està provocant és que un 40% dels catalans tingui una assegurança privada. I aquest sistema mixt, diu Lleonart, està morint d'èxit.
I això el que està fent és que aquest sistema mixt, amb molta gent acudint a la sanitat privada, a la sanitat de mútues, doncs està morint d'èxit, perquè en l'actualitat a mi m'estan explicant que s'estan donant llistes d'espera ja per accedir a determinats recursos dintre mateix de la sanitat privada.
S'ha de tenir en compte, això és una de les qüestions que també expliquen aquesta falta de metges, és que fins al 2026 es jubilaran el 20% dels facultatius en actiu i no s'estan formant prou professionals per poder substituir-los. I és que les facultats no donen l'abast.
La falta de metges té una conseqüència directa, ho acabem d'escoltar. Una d'aquestes conseqüències són les llistes d'espera, que la sanitat pública catalana continuen molt tensionades. Sembla que ha millorat lleugerament respecte a l'any passat, però està arribant a l'atenció primària doncs situacions preocupants, sobretot pel que fa referència a les derivacions en proves de diagnòstiques i també de metges especialistes. En volem parlar amb la senyora Carmen Flores, que és la defensora del paciente. Carmen, buenas tardes.
buenas tardes.
Vamos a ver las listas de espera, la gran asignatura pendiente en todas las comunidades, centrándonos en Cataluña sobre todo. Supongo que es una de las quejas más habituales que recibís en vuestro departamento, ¿no? Las listas de espera interminables, inacabables, cirugías y atención primaria.
Pues efectivamente, es una de las cosas que más recibimos, desgraciadamente, de gente ya muy desesperada, que no sabe qué hacer, que se encuentran en indefensión, porque efectivamente todos pagamos la sanidad pública para ser atendidos en tiempo y forma, pero no es así, cada vez es peor. Tengamos en cuenta que en Cataluña casi 1 millón de personas están esperando o bien cirugía o bien especialidad o pruebas diagnósticas, y esto, la excusa es la falta de médicos, pero realmente primero fue la excusa de la pandemia, después ya la excusa de los médicos. La prueba que no faltan médicos, entre comillas, es que la sanidad privada no le falta ni un médico, tienen especialistas de todo y para todo.
Para todo. Aquí en Cataluña, Carmen, 2 meses, por ejemplo, para una resonancia, o 3 o 4 para unas pruebas de alergia. Y si vamos a las cirugías, pues ya ni te cuento, 280 días para según qué cirugías, o 256 días. Es una barbaridad. Vosotros incluso creo que habéis pedido que la gente denuncie estas cuestiones, ¿verdad?
Pues es que tenemos que denunciar porque es nuestra salud y nuestra vida, porque somos clientes de la sanidad pública. Es decir, nadie que va a la sanidad pública a una consulta, nadie va sin haber pagado antes. Nosotros pagamos un seguro obligatorio que se llama Seguridad Social, que personalmente yo estoy muy contenta con pagarlo, pero con pagarlo para que como cliente de esa sanidad pública se me atienda. Y se me atienda donde no me pueda morir. Cataluña ha sido una de las comunidades donde más personas han muerto en lista de espera. Esto es un horror. Y un horror que, desde luego, no cabe denunciar después, ya después de fallecidos o después de agravados. Esto no vale para nada, aunque sí por la situación familiar.
Claro. Carmen, quizá esto de ir al juzgado a denunciar esta situación es una medida un poco, digamos, radical, pero a lo mejor es la única manera o la única opción que le queda al ciudadano para hacerse escuchar, ¿no? Quizá, lamentablemente.
Bueno, pues desgraciadamente es lo que parece que les gusta. Lo que parece que les gusta es que hagamos público que una persona lleva casi 6 años en lista de espera para operarse de una mano, o quizá que una persona no llega a la intervención y cuando llega se queda discapacitada. Con lo cual hay algo muy importante, la privatización. Cataluña, como Madrid, son de las que más privatizan. Entonces, nos preguntamos, ese dinero que va a la sanidad privada, ¿por qué no va a la pública? Porque nosotros pagamos para la pública. Sí. Y obviamente lo hacemos para eso, para tener una asistencia en tiempo normal. Pero estas barbaridades de tiempo, ¿qué conllevan? Conllevan un gasto enorme para el erario público, para los gobiernos de las comunidades autónomas, y además, cuando estos pacientes quedan en situación de discapacidad, les despiden ya, porque no pueden hacer su trabajo. Esto cuesta mucho dinero.
Claro. Carmen, volviendo al tema de las denuncias y las quejas, quizá antes de ir al juzgado sería bueno hacer una queja o una demanda a la Consellería, por ejemplo, aquí en Cataluña, de Salud. Una demanda por daños y perjuicios. ¿Esto os consta que se está haciendo? ¿Da resultados esta vía que te propongo y que te comento?
Pues es que las comunidades autónomas, Cataluña no es ninguna excepción, nunca reconoce el daño. Este es el problema que sería factible y sería bueno que cuando hay un daño, un perjuicio, donde ha sido la sanidad pública la que ha conllevado esto por lista de espera o por cualquier otra circunstancia, una mala intervención, etcétera, sería bueno que la propia el propio gobierno de la comunidad autónoma lo que hiciera es reconocer el daño y no tener que ir a un juzgado. A nadie le gusta ir a un juzgado porque tenemos otra lista de espera en la justicia.
Todos son listas de espera, Carmen, todos son listas de espera.
Es horroroso,
Y el ciudadano cotizando y recibiendo a veces un servicio, en fin,
No recibimos ni la cuarta parte de lo que pagamos.
En fin, pues aquí queda la denuncia y este llamamiento de alerta que nos hace Carmen Flores, defensora del paciente. Seamos pues bueno, proactivos y no nos dejemos avasallar a veces por la administración. Y en este sentido, pues que nos pongamos a quejarnos y a denunciar si hace falta estas larguísimas listas de espera en la sanidad pública catalana. Carmen, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
I com que no està prou tensionada ja l'assistència primària, doncs fixeu-vos el que ha aprovat avui el govern de la Generalitat. Els equips d'atenció primària, els EAP, atendran directament totes les persones que viuen en residències de gent gran en el termini d'un any. Per fer-ho, es reforçaran aquests EAP, que tenen un major volum de places residencials al seu càrrec, amb un cost addicional d'uns 15 milions d'euros, que equivaldrà a 117 metges i 130 infermeres més. Els primers mesos de l'any es començarà a aplicar el nou model en el 72% dels EAP, que són els que ja tenen un grau de coordinació elevat amb les residències, mentre que la resta es farà en el segon semestre de l'any que ve, de l'any 2024. Aparquem el tema de la sanitat, de la crònica política d'avui, ens quedem amb la cara d'estupefacció amb la que han rebut alguns partits catalans la notícia que la primera reunió entre les delegacions del PSOE i de Junts per Catalunya per fer el seguiment del pacte d'investidura es faran ni més ni menys que a Ginebra, a Suïssa. Andrea Gavarró, amb qui has parlat aquest matí?
Santiago Rodríguez, el secretari general del Partit Popular de Catalunya, exposa que aquesta reunió sense transparència és una prova més del segrest del govern d'Espanya per part dels independentistes, que projecta una imatge internacional del país com a no democràtic. És per això que des del partit estan disposats a mobilitzar-se políticament per la democràcia.
Y por lo tanto, desde el Partido Popular estamos dispuestos a mantener la movilización política constante para acabar con esta situación y democráticamente volver a un gobierno de España que sea capaz de representar al conjunto de los españoles y proyecte una imagen de España que es la España democrática y moderna que entre todos hemos construido.
Des de la formació verda Vox manifesten que aquesta reunió posa en venda la llibertat dels espanyols i l'estat de dret. María Elisa García Fuster, portaveu adjunta del grup parlamentari de Vox, explica que no és un fenomen nou.
El Partido Socialista lleva durante años vendiendo por fascículos el Estado de Derecho a los separatistas a cambio de votos, que se traducen obviamente en poder y en días para estar en la Moncloa de el traidor Pedro Sánchez.
Alhora, des de Ciutadans coincideixen amb Vox en la idea de que Sánchez és el capità del separatisme. Carlos Carrizosa, líder de Ciutadans Catalunya, ho explica.
Sánchez ha llevado las demandas del procés más lejos incluso que los propios separatistas y que no es que sea el mejor aliado del procés, sino que es su mejor capitán. Sánchez asumió que en España se persigue a la gente por sus ideas, que los políticos malversadores y corruptos son inocentes porque robaban envueltos en la estelada, y ahora da un paso más y asume que España no es un país democrático, sinó una espècie de zona de conflicte.
Alhora, des del partit insisteixen en la necessitat de combatre la política de cessions que practiquen tant el Partit Popular com el Partit Socialista.
Ara és temps per a bones recomanacions publicitàries i després escoltarem una de les neuròlogues que més i millor poden parlar d'Alzheimer, una malaltia que no només canvia una vida, sinó que en canvia moltes. D'aquí un minut posem nom i cognom a aquesta notícia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Champions solo se vive así en COPE.
¿Con qué sale Xavi Hernández? ¡Muy buena!
Este martes desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Todo listo!
Un año más, el número uno del deporte.
¡Viva el fútbol!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs ara vull parlar d'una de les neuròlogues més reconegudes quan es parla de l'Alzheimer i que recentment ha estat reconeguda amb un dels guardons més importants de Barcelona. Marc Puerto, de qui es tracta?
Es tracta de la Mercè Boada, a qui l'Ajuntament de Barcelona ha atorgat la medalla d'or al mèrit científic per la seva carrera de tota una vida estudiant les demències i la malaltia d'Alzheimer. Ella és neuròloga i cofundadora i directora mèdica d'ACE, Alzheimer Center Barcelona, i ens ha explicat en quin moment de la seva vida li ha arribat aquest reconeixement.
Quan m'ho van anunciar i em van trucar-me per dir-me, em vaig quedar, doncs, aturada. Per mi era impensable. Una de les coses que m'ha omplert de joia amb aquest reconeixement és que també hi ha el paper important que juga el pacient, el malalt, al mig de tota aquesta recerca, la família, i que ha sigut realment el leitmotiv de la nostra fundació.
Una malaltia que a passos curts va dotant d'esperança els seus investigadors amb avenços com, per exemple, d'intel·ligència artificial i d'altres que han situat Barcelona com a ciutat capdavantera.
El que tenim més a curt termini, que vol dir a uns 18 mesos, és que arribés aquí a Espanya el tractament que ja està aprovat per la FDA, que es pot prescriure a Estats Units, que el seu nom genèric és el Leqembi, és un anticòs monoclonal que ha donat beneficis clínics, ha reduït la càrrega de la proteïna, que realment continua sent el que marca la malaltia, i que, a més, s'estan controlant i hem après molt a controlar els seus efectes adversos. Això és molt a curt termini.
No obstant, per davant tenen un altre gran repte, el veritable repte. Ara per ara, diagnosticar-la del no-res i poder allargar la bona qualitat de vida de la població que pateix Alzheimer fins al punt d'arribar a que deixi d'existir.
Mantenir aquest cervell saludable, per què? Perquè no emmalalteixi. I canviat de tractar una malaltia a evitar que existeixi.
Doncs tant de bo així sigui i la malaltia de l'Alzheimer acabi sent un record del passat.
Avui, primer dia de la T-Mobilitat, amb una nova incidència, en aquest cas, que ha afectat a la plataforma de pagament amb targeta del metro i ferrocarrils de la Generalitat. L'avaria ja ha quedat resolta al voltant de la 1:30 i, per tant, ja es poden tornar a comprar bitllets i títol de transport amb targeta. I pel que fa a l'entrada en servei d'aquesta T-Mobilitat, sapiguem com han anat les primeres hores d'aquest matí. Tenim el Sergi Pedro a la plaça Catalunya. Bona tarda, Sergi.
Des d'avui ja s'han començat a vendre en algunes màquines les noves targetes de cartó sense contacte i recarregables, i els bitllets antics es deixaran d'imprimir de forma gradual. Un usuari de l'estació de Sants, l'Andreu, explica que ell ha optat per la targeta tradicional.
He intentat l'aplicació del mòbil i he vist que era una mica complicat perquè has de pujar el carnet d'identitat i de més, i ja estava arribant aquí i he vist que encara es podia la T10 amb un cartó i dic, bueno, com que la targeta val 50 cèntims, m'espero una setmana més.
D'altres han preferit comprar la nova targeta i deixar enrere les tradicionals, com és el cas de l'Anna, una viatgera a l'estació de Sants que declara que, tot i comprar aquest nou bitllet, preferiria tenir la T-Mobilitat al seu mòbil.
En previsió, doncs, en compro ja una per mi i una pel meu company, i per això, però bueno, de fet, estava mirant si també, com que hi ha la versió de l'app, si funcionava amb l'iPhone, he trucat al telèfon d'atenció, no m'han pogut contestar, perquè fa temps no funcionava amb l'iPhone, no sé si ho han pogut arreglar, bueno, perquè preferiria tenir-la a l'iPhone que un cartró.
D'aquesta manera, alguns usuaris han preferit comprar les noves targetes, mentre que d'altres han optat per seguir amb els bitllets tradicionals abans que aquests caduquin el 15 de gener.
Gràcies, Sergi. Deixem la plaça Catalunya, viatgem una mica més avall, agafem la Rambla i arribem al districte de Ciutat Vella. Escoltem la preocupació dels veïns i comerciants per la presència de captadors de clubs canàbics molt abundants en aquesta zona de la capital catalana. Tot i que la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, tant uniformats com de paisà, és constant en tota aquesta zona, els captadors actuen sobretot intentant pescar algun turista despistat. Ara, però, sembla que també intenten captar gent jove del barri. A Arran en Cope Catalunya i Andorra hem escoltat la denúncia de veïns i també de comerciants amb l'Andrea Gavarró.
que els clubs canàbics que havien de ser privats a Ciutat Vella permetien que qualsevol persona es fes associada al moment, contravenint totes les normatives existents, contravenint les indicacions de fiscalia, i va generar en aquells temps un turisme canàbic.
Fermín Villar és el president de l'associació Amics de la Rambla i explica la problemàtica que viu Ciutat Vella fa molts i molts anys. Aquest turisme canàbic que esmenta Villar va dur a la proliferació tant de l'oferta d'aquesta substància per part dels captadors com a l'augment de l'obertura de botigues que venien complements pel consum. El president de l'associació Amics de la Rambla explica que tot va començar arran una normativa el 2016.
Coincidències de la vida, el 27 de maig de 2016, quan es va aprovar el pla de reforma de la Rambla, en aquell mateix plenari es va aprovar la normativa amb la que l'Ajuntament intentava legalitzar els clubs privats de consum de cànnabis. Una normativa que anys després el TSJ va tombar, dient que l'Ajuntament no tenia potestat per fer-ho, però el mal ja estava fet.
Tot i que des de l'associació reconeixen que l'Ajuntament, Mossos i Guàrdia Urbana estan treballant en solventar aquesta problemàtica de salut pública, reclamen més actuació en tres eixos concrets.
Aquí hi ha dues línies importants, fins i tot tres línies. Una línia de modificació legal, una altra línia de persecució dels grups organitzats i la més evident i la que més reclamem, que és el primer impacte, que és recuperar l'espai públic i que es pugui passejar, com deien les veïnes del Gòtic i les mares que coneixem, que es puguin passejar sense olor i sense que 100 metres a la Rambla t'estiguin oferint de tot.
Villar exigeix més presència policial i uniformes per dissuadir la delinqüència, ja que el fet que els captadors estiguin pel carrer fent reclam d'aquestes substàncies genera intranquil·litat entre els veïns, que veuen com al barri s'hi consumeixen també d'altres substàncies i adverteixen que Ciutat Vella és el punt de partida d'una activitat que pot acabar proliferant a la resta de la ciutat.
Aquest dimarts estem escoltant la preocupació que hi ha entre alguns veïns del districte de Ciutat Vella per la presència del que ells denominen captadors de clubs canàbics. En volem parlar amb el senyor Jordi Oliveras, que és el portaveu de la Guàrdia Urbana. Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Suposo que fa temps que esteu lluitant contra aquestes denúncies que fan alguns veïns de Ciutat Vella. Tenen raó per estar tan preocupats com es han explicat?
Bueno, tothom es pot preocupar, òbviament. El que passa és que han de saber que nosaltres estem ja presents en el territori i estem lluitant contra aquest fenomen des d'allà fa bastants anys.
És un fenomen que, tu dius, que fa bastants anys que la Urbana hi està lluitant. Quin perfil té aquests personatges, aquests captadors de clients?
Sí, es perfilen habitualment amb persones turistes que venen a la ciutat i no coneixen les normatives, i els capten dient-los que es tracta d'una distribució de substàncies que és legal, els diuen legal coffee shops, i per tant aquests clients, doncs, en alguns casos consideren que, ostres, doncs, si és legal, doncs anem a fer-ho, fan un intercanvi. No obstant això, la Guàrdia Urbana sempre té servei de paisà i servei uniformat per lluitar contra aquest fenomen.
Són molt habituals aquests clubs canàbics a la zona de Ciutat Vella, que és on estem abordant avui la qüestió, Jordi, o s'han reduït molt els últims anys aquest tipus d'activitats de locals?
S'han anat reduint i es van controlant el seu número. Es va lluitant contra aquest tipus de fenomen i especialment en tot el que es refereix als punters.
Tot això va lligat també, imagino, amb la inseguretat ciutadana, no? Lamentablement.
Bueno, evidentment els captadors, doncs, no són una bona notícia, és un comportament delictiu que la Guàrdia Urbana, òbviament, pues, està treballant i fa moltes detencions i, a més, estan aconseguint moltes condemnes.
Perquè, a més, aquests clubs canàbics, recordem-ho, no tenen cap tipus d'empara legal. Ara mateix, jo no sé si són il·legals o són legals. Com ho podríem definir, Jordi?
Bueno, aquí entraríem en una disserció jurídica bastant difícil de fer en molt poc temps.
Sí.
Per tant, prefereixo no abordar aquest tema d'aquesta manera.
O el que ens explicava alguna veïna les últimes hores, i ja pràcticament acabem, Jordi, perquè no tenim més temps, és que diu, a vegades el meu fill arriba a casa i diu és que l'olor de marihuana és l'olor d'aquest barri, mamà.
Bueno, jo crec que això no és ben bé així.
Una mica exageració, no?
Hem passejat moltíssim, una mica exagerat això. Hem passejat moltíssimes vegades pel Raval i per Ciutat Vella i no sempre hi ha aquesta olor, òbviament, són casos molt puntuals. A més, la desarticulació de locals on es consumeixen substàncies, de narcopisos, del que sigui, es fa de forma molt habitual.
Molt bé, Jordi Oliveres, que és portaveu de la Guàrdia Urbana, gràcies per atendre'ns, aportar una mica de llum amb aquesta preocupació que tenen alguns veïns de Ciutat Vella amb això dels captadors de cannabis, doncs per clubs de cannabis. Jordi, moltíssimes gràcies, enhorabona per la tasca que feu i per tornar a intentar posar ordre en un districte complicat i difícil com és Ciutat Vella, eh?
Moltíssimes gràcies a vostès.
Doncs seguim baixant Rambla avall, deixem la Rambla i arribem fins al front marítim de Barcelona. Els establiments de l'oci nocturn generen un impacte de 165 milions al PIB de Catalunya. Ho recull un estudi presentat avui que posa en relleu el paper d'aquest sector d'oci nocturn com a motor socioeconòmic. Ho ha escoltat la Mara Rodríguez.
A passar de ser un sector estigmatitzat per l'opinió pública, l'oci nocturn ha estat sempre una part imprescindible de Barcelona. Dintre de l'oci nocturn barcelonès, el front marítim és tot un èxit, ja que es troben 4 de les 100 millors discoteques de tot el món. Així ho explica la doctora Anna Merino.
Si analitzem tots els rànquings que hi ha sobre oci nocturn a nivell internacional, doncs Barcelona està molt ben posicionada, està en el top 10 amb 6 d'aquests rànquings. No? En alguns d'ells inclús està número 1, no?
Cal destacar que Barcelona és la primera ciutat del món en atreure participants en reunions internacionals, fet que, segons Merino, també genera un impacte molt rellevant.
Barcelona s'està consolidant en els últims anys com una ciutat que atrau congressos internacionals de primer nivell i no només això, sinó també moltes reunions bilaterals, no, d'empreses. I això què genera? Doncs genera que aquests congressos, a les nits hi ha sopars, hi ha sortides, hi ha eventos, hi ha gales.
Per cada 10.000 clients internacionals als locals de l'oci nocturn es generen 13 treballs a l'economia catalana. Els turistes que acudeixen al front marítim gasten 3 cops més que un turista mitjà al dia, amb una mitjana de 320 euros. Sigui com sigui, Carlos, s'espera que amb aquest canvi de govern hi hagi un canvi de dinàmica, ja que el sector, segons Merino, ho necessita.
Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Què tal, Losada? Carlos, bona tarda.
Aviam 3 i 5 Esports sí. Cope, avui tenim Champions, eh?
Sí, senyor, pel Barça, 9 de la nit, Barça-Porto, a l'estadi de Montjuïc. Travessa fàcil perquè el Barça estigui als vuitens de final, a la penúltima jornada de la fase de grups, que sumi un puntet. El que passa és que aquest Barça genera dubtes, és irregular, veritat? No hi és Ter Stegen. Torna Sergi Roberto. Veurem com se li dona el conjunt blaugrana. Serà la portada avui d'Esports Cope. Hem de parlar del Girona, que ahir va cedir el liderat en solitari, ara el comparteix amb el Real Madrid, tot després de l'empat a un davant l'Atlètic Club. I a la segona part del programa tenim temps d'opinió amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch. I després, actualitat de l'Espanyol, que no se m'oblidi que han operat a Gavi també del Barça, operen a Melamed de l'Espanyol. Moltes històries, des de les 3 i 5, ara ens hi posem, agafem el relleu, fins que siguin les 4 de la tarda.
No us ho perdeu, 3 i 5. Bon programa, Albert.
Gràcies, Rosada.
Montserrat Rodríguez, benvinguda.
Què tal, bona tarda.
Ai, quines ganes tenia de parlar amb tu, eh?
Normal.
Que ens expliquis que hi ha la linterna aquesta tarda. Parlaràs, crec, si no m'equivoco, del tema de la sanitat i les llistes d'espera, la cua i els metges interns residents.
Així és, perquè Catalunya, recordem, necessita un miliard de metges de capçalera, però que passa, els MIRs no volen quedar-se a Catalunya. I d'això en sap i molt el secretari general del Sindicat Mèdic Català, que és el doctor Àlex Ramos, i ens explicarà per què de tot plegat, perquè també hi ha política aquí.
Sí, hi ha política. Estan preocupats els metges perquè, a més a més, hi ha l'acord entre Junts i el PSOE contempla que només seran MIRs catalans, eh?
Efectivament.
I escolta una cosa, baixes cap a la Rambla i vas a Ciutat Vella. Per què?
Doncs perquè hi ha presència de captadors de clubs canàbics, famílies i una escola del barri gòtic estan denunciant que els infants han de conviure cada dia amb aquesta olor de marihuana, i en parlarem amb el terapeuta del projecte jove de Projecte Hombre, que és en Joan Mercader, per explicar una mica els perills d'iniciar-se en aquest món de la marihuana, del món canàric.
Molt bé, tot això a les 7 de la tarda. Bon programa, Montserrat.
Gràcies, Carles.
Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa aquí mateix, al migdia Cope. Que vagi bé, adeu-siau.